Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El sector turístic de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha registrat una ocupació del 85% durant aquestes vacances de Setmana Santa, una xifra lleugerament superior a la que havien previst en un inici. En concret, al Delta de l'Ebre s'ha penjat el cartell de complet, mentre que a la Terra Alta s'ha superat el 95% d'ocupació amb públic de proximitat. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, Xavier Guardià, ha valorat positivament aquestes dades després de 2 anys amb limitacions de mobilitat.
Sí, està clar que parlàvem d'unes previsions del 70-80% de la hoteleria i del càmping i de l'apartament turístic que estava obert i segurament acabarem complint 85%. També és cert que hem de pensar que la Setmana Santa encara no ha acabat per nosaltres, perquè hi ha tot el mercat aragonès, navarro, riojano i País Basc, que és molt important per nosaltres, tant Costa d'Aragó com Terres de l'Ebre, que allarguen una setmana més perquè les vacances escolars les fan al revés. Ells comencen el divendres sant, és el primer dia que fan festa, i acaben tota la setmana següent. Nosaltres comencem el dilluns i acabem el dilluns, per entendre'ns. Llavors això també ens dona una miqueta més d'elasticitat en aquesta segona setmana. I després esperant que això acabi lligant-se amb la turoperació de la resta de la temporada.
Pel que fa al perfil dels visitants, ha estat el de proximitat i familiar, però també públic jove que ha aprofitat les segones residències per passar una setmana a la Costa Daurada. Tot i que Xavier Guardià també ha destacat la importància del turisme esportiu.
Sí, està clar. A més, la Setmana Santa ja històricament a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre és turisme molt familiar, també una mica de turisme jove, perquè hi ha un turisme jove que segurament a lo millor aprofita la segona residència o el que sigui i es veu més turisme jove, però sobretot turisme familiar, turisme esportiu, que les darreres èpoques ens hi hem dedicat molt i està donant els fruits, tant en futbol, en temes d'aventures, en ciclisme, en molts diferents àmbits, i això també acaba donant una elasticitat més a la temporada i també dona més ocupació, evidentment.
I és que les reserves d'última hora, condicionades pel bon temps, han ajudat a penjar el cartell de complet en alguns allotjaments de la demarcació. Concretament, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, ha explicat que la comarca s'ha superat el 95% d'ocupació durant aquesta Setmana Santa.
Han passat del 95% d'ocupació, o sigui que les expectatives s'han complert amb escreix. Aquí no es podia trobar res, ni tan sols una habitació. Era difícil.
Segons Pilar Miró, l'alta ocupació a la comarca de la Terra Alta ha estat deguda perquè els turistes han vingut atrets per les possibilitats que ofereix l'entorn.
La veritat és que estem contents i que també, per donar una pinzellada, els espais de memòria històrica, Batalla de l'Ebre, també ens han augmentat molt les visites, que això també és una cosa molt important. I bueno, no cal dir que el que és Parc Natural dels Ports, Via Verda, ha sigut les activitats estrelles també d'aquesta Setmana Santa, i com les visites als cellers, que també han estat un èxit. O sigui que estem contents, sí, no ens podem queixar.
Pel que fa a l'ocupació aquesta Setmana Santa, al Delta de l'Ebre, la presidenta de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, Anna Borràs, ha assenyalat que aquesta Setmana Santa hi ha hagut el 100% d'ocupació.
Jo crec que no només s'han complert, sinó s'han superat les setmanes anteriors a la Setmana Santa. Ja hi havia un nombre molt elevat de reserves i de sol·licituds, però a l'arribada de la Setmana Santa nosaltres creiem que hem arribat al 100% d'ocupació a lo que és tot el Delta de l'Ebre. Sí.
Pel que fa al perfil dels turistes que han visitat el Delta, Anna Borràs ha explicat que bàsicament s'ha tractat de turisme familiar i de proximitat.
Nosaltres tenim molt turisme familiar i de proximitat, efectivament. Això no vol dir que també cada vegada més vinguin gent de la resta del territori espanyol. Mira, aquesta Setmana Santa, per exemple, he trobat que hi havia moltíssima gent de l'Aragó, del País Basc, de Madrid i d'altres punts diversos de l'Estat que venien a conèixer el Delta, no? També tenim un turisme internacional prou important, que sobretot a l'estiu és més en el mes de juliol. Mira, molta gent d'Anglaterra i després durant entre les dues temporades altes, diguéssim que seria Setmana Santa i estiu, el que és tota la primavera, moltíssims ornitòlegs i observadors d'aus, que evidentment és el moment més àlgid del Delta. però per la resta, el que és el turisme, diguéssim, més massiu, és bàsicament de proximitat i familiar.
Amb la voluntat d'evitar massificacions als espais naturals protegits, molts municipis ebrencs van impulsar diferents mesures de regulació de l'accés l'estiu passat, que s'han repetit també aquesta Setmana Santa. Es tracta d'un mecanisme que s'ha celebrat des de les associacions turístiques per remarcar la importància d'aquestes zones. La presidenta de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, Anna Borràs, ha dit que aquestes mesures permeten conscienciar els visitants que es troben en un territori natural i fràgil, tot i que, amb les campanyes informatives que ja s'han fet, aquest passat cap de setmana també s'han detectat diverses persones que passejaven per zones de nidificació d'ocells al Parc Natural del Delta de l'Ebre, motiu pel qual els agents rurals han hagut de reforçar-ne la seva senyalització.
Nosaltres sabem que estem en un territori que és fràgil, és un territori que està protegit, és un territori natural que està protegit per la figura de parc natural i, per tant, doncs, hi ha unes zones especialment vulnerables en l'afluència de les persones, no? A zones de nidificació de flamencs i d'altres aus, a zones de marismes d'aiguamolls que són especialment fràgils i, per tant, el que sempre demanem des del territori és que estem supercontents que la gent vingui a disfrutar i a xalar amb el Delta de l'Ebre, però que tinguem en compte que hi ha unes zones en aquest parc natural doncs, que són especialment fràgils. I per això, doncs, amb un respecte excel, és el que hi hauria d'haver-hi. No s'ha de trepitjar les zones de nidificació. En aquests dies hi ha hagut imatges, com hem pogut veure a les xarxes i fins i tot en els mitjans de comunicació, de gent que estava doncs, caminant per aquestes zones que realment són delicades i que mereixen un respecte especial.
Pel que fa a la pròxima temporada d'estiu, des del sector turístic de Tarragona i les Terres de l'Ebre confien que aquesta Setmana Santa hagi estat un preludi del que passarà els mesos de juliol i agost. Segons el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, Xavier Guardià, confia que la temporada d'estiu s'inicia aviat, gràcies a la tour operació i als viatges de l'Imserso.
En un any normal, el que passaria és que hauríem vingut de l'Imserso, hauria arribat la Setmana Santa i després enganxaríem la tour operació, sobretot britànica, russa en el seu moment, i també algunes altres coses, francès, alguna cosa així. Fins al juny-juliol, que ja començaria el de proximitat. També és cert que els caps de setmana de maig, de juny, ja comença a haver-hi turisme de proximitat, francès, espanyol, que ja s'acostuma a anar venint. Però aquest any és cert que l'enganxe, no? Aquest enganxe que abans era automàtic, esperem que els britànics ho facin, però clar, encara és una miqueta precipitat perquè tot el tema de la pandèmia encara no està del tot aclarida. Sí que és cert que la tour operació britànica i irlandesa ha demanat molts vols a l'aeroport de Reus, sobretot també a Barcelona, però molt a l'aeroport de Reus. Tot això ens fa ser optimistes a que tot aquest enganxe pugui existir.
En el cas del turisme interior i del Delta de l'Ebre, l'esperança està posada en el mes d'agost, quan es preveu omplir les places d'allotjament amb visitants de proximitat. De fet, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, es mostra optimista de cara a la temporada d'estiu després d'aquesta bona Setmana Santa.
Jo ho veig bé, soc optimista i crec que aquest estiu també serà un estiu molt bo, sobretot el mes d'agost, que també és un mes que la gent d'aquí, de Catalunya sobretot, fa les vacances. El juliol sempre ha sigut un mes una mica insegur, no se sap, no? Si omplirem o no omplirem, però l'agost el tenim assegurat, això ja ho sap per comptat.
En definitiva, el sector turístic de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha superat les previsions d'ocupació per aquesta Setmana Santa, el que fa preveure que aquest estiu també hi hagi una bona ocupació turística.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els regants de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos i els presidents d'Arrossaires del Delta i de la Cambra Arrossera del Montsià han intervingut a la Comissió d'Estudis sobre la Protecció del Delta de l'Ebre al Parlament per recordar als diputats que les solucions que necessita aquest espai han estat consensuades per la taula de consens i descrites en el Pla Delta. Els ponents a la sessió han retret la inacció de les administracions catalana i també estatal, que en té les competències, per frenar una regressió i subsidència que al Delta està al límit de ser irreversible. També han criticat que en dècades no s'hagi invertit un euro al Delta i fins i tot en el cas de partides pressupostades, com dues de 6 milions d'euros dels comptes de la Generalitat. Les comunitats de regants també han criticat que estan cansats de sentir que el problema és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el riu, però han recordat que cap partit polític ha presentat al·legacions al Pla de la Conca de l'Ebre perquè inclogui un pla per al Delta. El sindicat agrari ha alertat que el Ministeri assumeix que hi ha gent al Delta que haurà de marxar i han lamentat que la Comissió Europea, on van presentar una queixa, hagi respost que és un problema intern de l'Estat membre. En canvi, en la comissió parlamentària s'ha recordat que el Delta no és una prioritat per al Ministeri, que destina recursos a actuacions ambientals a tot l'Estat espanyol, com per exemple 480 milions d'euros al Mar Menor, 30 milions d'euros a l'Albufera i altres inversions al Tajo, al Segura i a Doñana, excepte al Delta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Associació Cultural OK Productions i l'Ajuntament de Roquetes han organitzat conjuntament un contacontes, manualitats i un fotocall per al dia de Sant Jordi. Les activitats començaran a les 10 del matí al carrer Major de Roquetes fins a la 1 del migdia, en què s'acabarà amb un contacontes. L'entitat, compromesa amb el treball per la igualtat de gènere i la inclusivitat, pujarà als escenaris amb un espectacle infantil igualitari anomenat Santa Jordina i Sant Jordi. Consisteix en un contacontes que té com a protagonistes la Jordina i el Jordi, dos aventurers que s'endinsaran als camps de la pagesia ebrenca. La creació del conte és obra de l'artista Griselda Fornós, que interpreta un dels papers juntament amb l'actor tortosí Felipe Tallada. Ho faran acompanyats de personatges de fantasia en forma de titelles i amb música en directe. Les activitats, organitzades de forma conjunta amb l'Ajuntament de Roquetes, seguiran amb tallers de manualitats inspirades amb la història del conte i amb la creació de roses a partir de la mà dels i els infants que vinguen a l'acte. Totes les persones podran fer-se fotografies al fotocall amb els personatges de la història. Un espai que ha creat el dissenyador gràfic Alberto Lamote de Grignon, la mateixa persona que ha fet el cartell que anuncia aquestes activitats. Totes aquestes propostes transcorreran al carrer Major a partir de les 10 del matí, on l'Ajuntament i el comerç local viuran la Diada del Llibre d'una forma diferent. El projecte compta amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Roquetes i amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut i del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Fins aquest diumenge 24 d'abril es pot visitar amb accés lliure l'espai Cota Zero, un passeig per 15 segles d'història i excepcionals troballes arqueològiques. L'espai Cota Zero de Tortosa és el museu de totes les restes arqueològiques que s'han trobat sota la nova plaça de la catedral. Les troballes documenten 15 segles d'història de la ciutat, des de la muralla romana a elements desapareguts de la façana fluvial renaixentista. El centre té un sistema domòtic per funcionar gairebé sol. I és que aquest projecte culmina una transformació sense precedents a Tortosa, la de la façana fluvial que va començar l'any 2008. Després de l'enderroc de les cases que tapaven la catedral l'any 2015, va començar a executar-se un projecte per construir-hi una plaça que obrís la basílica al riu. I aquests treballs van deixar al descobert en seguida importants troballes històriques. Després de diverses campanyes d'excavacions al llarg de 3 anys, s'ha localitzat vestigis que van des del segle I fins al segle XVI, època daurada de la ciutat, al Renaixement. Totes les restes s'han museïtzat sota la plaça de la catedral. S'hi pot veure des dels 55 metres de la muralla romana de Tortosa, a tavernes romanes, una antiga claveguera, i a cases de la Tortosa del segle I i també salaons del segle V, restes de la ciutat andalusina de Tortuixa o la basílica visigòtica del segle VI. El recorregut es fa justament a banda i banda de la muralla romana. Com ha explicat el responsable del projecte de museïtzació, Toni Balada, els elements han aparegut superposats, per la qual cosa no s'ha pogut fer una narració cronològica.
El repte principal, només en treballar els documents dels arqueòlegs, va ser, com és després entens que és així, que les restes són superposades. No podem fer un discurs cronològic. Lo podem fer en esta paret i explicar l'evolució de la ciutat i explicar els diferents elements que s'han trobat i jerarquitzar-los cronològicament. Però aquí les restes van ser el primer repte. Dir, ostres, tu, com farem això? Com farem perquè la gent entengui, i estem saltant de segle, estem saltant d'època, estem saltant de cultures, no? Llavors, això va ser un repte 1. L'altre repte és el que acaba de nombrar l'alcaldessa també, el tema de tindre un centre domotitzat. Ha estat a prop l'oficina de turisme, el museu, que jo me vaig veure en cor, i a més va ser una demanda de que el centre pogués funcionar, no tot sol, perquè està controlat en càmeres i està controlat l'espai, però sí sense control de porta. Són dos reptes. Descobrir, ensenyar pedagògicament, i hi ha un nivell molt fàcil d'entendre a tothom, diferents fases.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat la vàlua de les restes arqueològiques que s'han trobat, el que ha explicat permet oferir un passeig per 15 segles d'història sota la catedral.
Les excavacions arqueològiques, que han estat llargues, que han estat costoses, que han estat difícils en algun moment, però que en definitiva ens ha permès poder descobrir 15 segles de la nostra història, i per tant ha valgut i molt la pena totes aquestes excavacions i tots aquests anys que portem treballant en este projecte, que portem ja 15 anys de treballant també per tal de poder-lo fer possible. Amb això, amb aquestes excavacions, com us dic, hem trobat restes arqueològiques del que era la ciutat al segle I fins a la façana fluvial del segle XVI. D'aquesta manera hem trobat tabernae de l'època romana del segle I, hem trobat salaons del segle V, hem trobat una antiga claveguera i les cases del segle I de la ciutat romana de Tortosa, hem trobat restes de la Tortosa andalusina, de Tortuixa, fins a arribar a l'època més moderna, passant per una època visigòtica amb la basílica, una de les primeres basíliques al segle VI, fins, com dic, a l'època més moderna, on hi veiem també la façana fluvial del Renaixement del segle XVI, documentada per Vingaerde. Amb tot això, mostrem, com dic, 15 segles d'història baix de la plaça de la catedral, i per tant obrim un nou espai a la ciutat que ens permetrà poder passejar per la nostra història, a més, molt ben documentat tota l'explicació del que ha anat produint-se a les diferents èpoques de la nostra ciutat, des d'Ibera fins a Tortosa, Tortuixa, fins a arribar a la Tortosa actual.
En aquest sentit, el regidor de Cultura i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, ha assenyalat que s'ha sabut trobar i aprofitar aquesta oportunitat que el jaciment representa per situar a Tortosa al més alt nivell turístic.
L'entorn de la catedral, l'entorn de la plaça de la catedral, de la catedral, del museu, sense dubte està avui configurat com un element turístic, cultural i de recuperació patrimonial de primer ordre. I és així com Tortosa aprofita aquesta oportunitat. I el govern municipal, estem molt satisfets de poder obrir les portes avui a tota la ciutadania i presentar-vos aquest projecte. Un projecte, com ho va dir l'alcaldessa, conjuga la recuperació arqueològica d'unes restes que van sortir al tombar les cases de la catedral, però també, com ara vostès podran veure, amb una explicació de quina és la nostra història, quin és el nostre patrimoni, quin és el nostre patrimoni turístic, cultural, arrel d'aquesta història, d'aquest nom també hem trobat, que es diu Cota Zero. La Cota Zero és allà d'on naix tot. És d'allí cap a dalt on naix la ciutat, on se troba l'origen de la nostra ciutat. I penso que aquí, com molt bé també l'alcaldessa, agrair a tot l'equip d'arquitectes, la Olga Felip, el Josep Camps, a Toni Balada, que ha impulsat esta visió, no només, diguéssim, contemplativa, de poder veure i visitar unes excavacions i unes estructures arqueològiques, sinó també d'explicar arrel d'aquestes estructures arqueològiques, explicar quina és la nostra història, 15 segles de la nostra història. Agrair a Toni Balada la feina que heu fet, i a l'empresa Grob també, reiterar-ho. I res més, jo me remarcaria això. Tortosa, una vegada més, aprofita l'oportunitat que té i estem posant, crec jo, Tortosa al lloc on li toca, d'una ciutat de primera ordre a nivell turístic, i que, com també sabem, les dades ens ho diuen, Tortosa està sent un lloc turísticament important, d'un patrimoni de visites turístic o cultural important, i penso que és el que avui hem d'estar orgullosos tots els tortosins i tortosines.
L'actuació en aquest espai Cota Zero de Tortosa, que permetrà fer ús de l'equipament com a petita sala d'actes, ha suposat una inversió de 216.000 euros i s'ha finançat amb fons europeus.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una nova femella ha arribat al niu d'àguiles calçades que es pot veure en directe al Parc Natural dels Ports pel canal de YouTube. Enguany és la sisena campanya que es pot seguir en directe les 24 hores del dia la vida d'una de les parelles d'àguiles calçades que venen al Parc Natural dels Ports a criar. L'emissió en directe per YouTube de la nidificació es fa des de l'any 2017. Això ha permès als tècnics concretar aspectes de la seva dieta, com que les presses que es cullen són abundants fora del massís. Cada dia es desplacen fins a 15 quilòmetres per caçar conills que van a buscar a la plana del Montsià. Joan Mestre, tècnic del Parc Natural dels Ports, detalla que el seguiment en directe d'aquesta parella d'àguiles calçades ha permès aprofundir i concretar en el comportament de l'espècie en aquest espai.
Sí que és veritat que a nivell de coneixement de l'espècie és bastant detallat, l'àguila calçada. Hi ha diferents estudis que te diuen, però clar, ficar en concret a les calçades dels ports, això no ho teníem. Clar, te permet això aprofundir més en aspectes concrets de l'espai. Així, per exemple, sabent que els aliments que porten al niu són poc abundants al parc natural. Això ens fa veure que aquesta parella surt de l'espai natural per aconseguir aliment. I bueno, era una cosa que antes no ens pensàvem. Ens pensàvem que s'alimentava més que res pel parc natural, però el que sí que estem veient és que la tipologia de preses són preses que són abundants fora del massís. Sabem que la parella, per exemple, se mou més de 15 quilòmetres cada dia per aconseguir aliment.
Com ha destacat Joan Mestre, el tècnic del Parc Natural, aquest seguiment de 24 hores els ha permès aprendre moltes coses de l'espècie i, sobretot, concretar com desenvolupen aspectes de la seva biologia de reproducció i de la seva alimentació.
Tenim una mica de sort de poder seguir la reproducció durant 6 anys, perquè són animals... De moment hem encertat una miqueta en els nius que utilitzaran la temporada següent. Això és una cosa que m'ha après també, per exemple. O sigui, les àguiles abans de migrar el que fan és arrangen una mica el niu per a la temporada següent. Així podem instal·lar la webcam al niu on estem veient que a final de temporada acabem d'arreglar el niu.
El tècnic del Parc Natural dels Ports, Joan Mestre, també ha explicat que aquest any la femella ha canviat. I és que la biografia d'aquesta espècie descriu que són animals fidels al territori, però no a la parella de cria.
El que sí que diuen a la biografia és que és una espècie fidel al territori, no són fidels a la parella. I el que sí que s'ha vist és que els dos membres de la parella arriben potser en dies diferents, i altres vegades han vist que, per exemple, arriba primer un mascle i els primers dies estan en una altra femella, perquè hi ha entrat al niu una altra femella que no és la resident. Però després, a l'arribar a la resident, pues ja es queda la resident aquí. I és una d'aquestes coses que trobes a la bibliografia, que diuen que són fidels al territori, no a la parella. I això, elles el que fan és això, arriben aquí, si està la parella de l'interior, pues bé, però si no, pues sempre hem buscat una altra, no tenim problema.
L'àguila calçada és un rapinyaire forestal de mida mitjana amb una envergadura de 1,20 metres. Aquesta és una de les espècies de rapinyaires diurns que nidifiquen regularment al port, en rodals de bosc de pinassa i de pi roig.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I des d'Antena Caro parlem d'una altra de les activitats que s'ha organitzat al voltant d'aquesta celebració de la festa del 14 d'abril de Roquetes. Concretament, la Biblioteca de Roquetes també ha preparat un seguit d'activitats centrades en la celebració de Sant Jordi. I per a parlar d'aquestes activitats tenim amb nosaltres a la seva directora, la Begoña Ferriola. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Begoña, anem a fer un repàs de les activitats que heu preparat expressament per a la celebració de la Diada de Sant Jordi, aquest 23 d'abril. Una activitat que teniu preparada ja per al dijous, dia 21 d'abril, no?
Pues sí, al voltant d'esta festivitat tan nostra, de Sant Jordi, de la Festa del Llibre i la Rosa, han programat per a 2 dies abans, començarem el dijous, que no és la iniciativa no comença el dia 21, sinó que és una iniciativa que durem a terme durant tot l'any i que ja portem 2 sessions realitzades. És un cicle anomenat Cicle Eduquem en Família, un cicle on volem portar, i ja ho han fet durant 3 sessions anteriors, professionals de l'àmbit de l'educació, de l'aprenentatge, del món de la psicologia, sempre des de la vessant infantil i adolescents. Abarquem totes les franges d'edat, des dels més petitets fins a l'adolescència, que també és aquesta edat que tant preocupa els pares i les mares, i això són diferents sessions que estan programades per a dur a terme durant tot l'any, i justament 2 dies abans de Sant Jordi, el dia 21, tindrem esta nova sessió del cicle Eduquem en Família, que en este cas la realitzarà la psicòloga Txell Prades, Mary Txell Prades, que és ja un habitual de casa nostra, i que porta per títol la sessió que farem este proper dijous 21 d'abril, endinsant-nos al món de les emocions a través dels contes. La xerrada se realitzarà en dues sessions, una per al 21 d'abril i la següent serà el dia 5 de maig. Dues sessions a la que esteu tots convidats, totes aquelles persones que, bueno, que tinguéssiu fills i filles en edat del moment d'explicar contes, quins contes són els millors o els més indicats per a generar, per a explicar, per a poder controlar determinades emocions, o qualsevol persona de l'àmbit de l'educació, qualsevol persona interessada en aquests temes, esteu més que convidats.
Això pel que fa al dijous 21, però l'endemà, el divendres 22, també hi ha preparada una activitat, no?
Sí, el divendres 22, com ja és habitual, a la Biblioteca de Roquetes i a la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, celebrem la Revetlla de Sant Jordi, una iniciativa que crec que ara deu ser el 7è o el 8è any que es du a terme. Com que el dia de Sant Jordi és un dia que les biblioteques volem celebrar fora del carrer, fora, al carrer, i no volem que el dia de Sant Jordi la biblioteca tinga en absolut cap protagonisme, perquè els protagonistes de la Diada de Sant Jordi són les llibreries i les floristeries. Per tant, vam passar esta festivitat, que també és molt nostra, el dia abans, per no solapar activitats, i nosaltres aquí a Roquetes ho farem el dia 22 en la presentació del poemari que porta per títol Poesia lliure, de la Montse Pallarès, la roquetera poeta que durant tants i tants anys ha estat col·laborant sempre en la Biblioteca de Roquetes, un llibre que recull tota la seva vessant poètica des dels seus inicis fins a l'actualitat, que és una delícia per a llegir, per a escoltar i sobretot per a mirar, perquè està il·lustrat per la seva filla, la Cinta Ramos, que tots coneixem, que també a la biblioteca hi tenim il·lustracions de la Cinta exposades a la part de la biblioteca, i bé, un tàndem mare i filla que tot allò que publiquen ho portem cap a la biblioteca, perquè val moltíssim la pena. Que l'última presentació que vam fer anava més enfocada a l'àmbit infantil, era un conte infantil també escrit per la Montse i la seva neta, la Bruna, il·lustrat per la Cinta, i en este cas presentem, bueno, la gran debilitat o la gran afició o la gran devoció que té la Montse Pallarès per la poesia, que és este recull que porta per títol Poesia lliure. Això ho farem el dia 22 d'abril a les 7 de la tarda, tot celebrant la Revetlla de Sant Jordi.
Tot i això, el dissabte 23 d'abril també a la biblioteca teniu una atenció especial per als més petits, i potser no tan petits, amb la màgia, no?
Molt bé. El dia, com tu vas dir, el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, l'únic que no estem a la biblioteca, sinó que estem al carrer Major. Tot el que ens agradaria fer o tot el que durant tot l'any fem a la biblioteca, considerem que el dia 23 d'abril ja fa molts anys que no duem a terme les activitats dins del propi edifici, sinó que anem cap al carrer Major, i aquella tarda, bueno, pel matí hi ha moltíssimes activitats programades per diferents entitats i associacions i pel propi ajuntament, però a partir de la tarda hi ha programades dues actuacions. En este cas començarem a primera hora en una actuació infantil del ja clàssic Mac Ignasi, per a fer les delícies dels petits i, com tu has dit, dels grans també. I tot seguit, més cap al tard, tindrem la presentació i actuació de l'Arturo Gaya, que ens presentarà el seu últim disc, Bon Aire 12, i que, bueno, creiem que és una oportunitat única poder acabar la jornada del dia de Sant Jordi, una jornada on tothom ens haurem comprat el nostre llibre, haurem regalat la rosa, haurem regalat un llibre i potser també ens regalaran alguna rosa, en un disc que reflecteix, pues, bueno, tot l'univers creatiu de l'Arturo, unes composicions en musicades de poemes propis i de poemes aliens i d'altres persones, i que bueno, creiem que és la millor manera d'acabar una jornada tan cultural i tan festiva en música, i qui millor que l'Arturo Gaya, el nostre amic i company Arturo Gaya, per a donar esta última nota a la tarda. Després hi haurà més actes festius i musicals per a més joves, però bueno, esta actuació pensem que encaixa molt bé dins de la programació d'actes que volem fer al costat de les llibreries i de les floristeries, i mos ubicarem davant de la placeta de l'Església, accés lliure per descomptat, i des de la biblioteca i des de l'Ajuntament no podem fer altra cosa que convidar-vos a que la Diada de Sant Jordi us quedéssiu a Roquetes i que compréssiu moltíssims llibres, moltíssimes roses, i sobretot que gaudisseu de tots els espectacles i de totes les actuacions que preparem.
I si no, que vinguin a buscar més llibres a la biblioteca.
Això a partir del dilluns.
Molt bé. I després de la celebració de Sant Jordi també teniu preparada una altra activitat, ja serà dintre del mes de maig, no? La més propera.
Sí, després, bueno, a partir de l'altra setmana, la programació d'activitats que tenim és la normal, ja ho sabeu tots els que sou usuaris de la biblioteca i veniu moltíssimes tardes a passar les tardes en nosaltres. La programació fixa els dimecres, extra reconegut farcell de contes a càrrec de Marc Jornet, les manualitats, les fantàstiques manualitats que cada dimecres mos realitza Judit Tomé després d'este ratet d'escolta contes, i bueno, les diferents activitats que al llarg de tots estos anys hem anat adaptant, millorant i fent encaixar dins de les necessitats i possibilitats de la nostra gent. L'Ara llegeix tu, Lo soc un artista, el Bebe lletres per als més petitets, també durant estos dos últims mesos hem ofert una activitat a càrrec de l'Èrica Porsace que porta per títol Dansa amb nadons, que també ha sigut un èxit perquè és apropar la dansa, la música i la reflexió cap als pares i les mares en estos primers mesos de vida dels seus petits. Pues bueno, una graella d'activitats creiem i considerem que molt àmplia, que s'ajusta a totes les edats i a totes les necessitats. I per descomptat continuem programant presentacions de llibres, d'amics, de companys, de gent del nostre territori que té ganes de vindre cap a la biblioteca de Roquetes a presentar les seues obres, i continuem també en les trobades del Club de Lectura d'Adults. Portem cada mes i mig fent una trobada de manera puntual i bastant multitudinària de totes les persones que formem este grup, un grup que no està tancat, que per descomptat tothom qui vulga en pot formar part. La propera lectura que tenim programada és la del Gerard Quintana, tots coneixem com a cantant, però que des de... Bueno, esta és la seva segona novel·la, que porta per títol L'home que va viure dues vegades, i que és la que actualment estem llegint al Club de Lectura, i farem la trobada al mes de maig. I després, ja de cap al mes de juny, la Biblioteca de Roquetes també s'ha implicat en un projecte una miqueta més gran que té abast a totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, per homenatjar la figura i l'obra de l'escriptora Francesca Aliar, i que és una proposta que fa que moltíssimes entitats, gairebé totes les biblioteques de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona estan proposant trobades dels clubs de lectura, i anem portant a la Francesca fent este reconeixement per totes aquestes poblacions, per totes aquestes ciutats, i aquí la Biblioteca de Roquetes ho tindrem a partir del mes de maig.
I si arriba la calor, al mes de juliol tindrem l'aniversari de la biblioteca.
I al mes de juliol, que arribarà la calor d'arribar a la força, ja ha començat una miqueta, que també teníem moltíssimes ganes d'esta primavera i que vinga l'estiu, tindrem l'aniversari, sí. Ja ho tenim, no, ara no puc encara explicar massa cosa, però bueno, com tots sabeu, els que heu assistit a aquestes últimes edicions, portem aquestes quatre temporades adaptant o conjugant aniversari de la biblioteca amb l'edició del Barra Llibre, i hem tocat poesia, hem treballat teatre, i enguany, si tot va bé, ho conjugarem al voltant del món dels contes per adults, i ho realitzarem pues, bueno, al mes de, quan ja faiga caloreta, al mes de juliol, un divendres ben festiu, per la tarda us convocarem a tots a vindre al Pati dels Tilers i gaudir en nosaltres d'esta trobada.
Quantes espelmes bufarem? Quantes candeles?
16.
Setze, Paco, estem ja a l'adolescència.
Ja està, ja.
Està complicada, està,
Però la portem prou ben, dignitat.
De tota manera, doncs ja sabeu que a la biblioteca cada dia de la setmana trobareu diferents alternatives, diferents propostes. De totes aquestes que realitzeu, n'hi ha alguna que destaca en especial o que a la gent doncs, li agrada més que a una altra, o en definitiva, o potser els més petits els contes, no?
Bueno, a cadascú li agrada l'activitat per la qual ve a la biblioteca. Hi ha moltíssima gent també que no ha participat mai de cap activitat, perquè el que vol de la biblioteca és un lloc tranquil i silenciós o apartat per a poder estudiar o per a poder realitzar els seus treballs, i en canvi hi ha moltíssimes altres persones que potser no han vingut mai a seure's a una cadira per fer cap treball o per estudiar o per preparar opos ni per tot això, i en canvi participen de totes les activitats de presentacions de llibres. La setmana passada van presentar l'última publicació de l'editorial Coma Negra, que porta per títol Història mítica de les Terres de l'Ebre, que va ser un verdader plaer escoltar el Joan de Déu fent tota la seua explicació, sobretot el treball de recerca que ha fet per a poder fer este llibre. Pues bueno, hi ha gent que és molt assídua i li encanta moltíssim vindre a les presentacions de llibres, perquè és una manera de conèixer diferents temàtiques, de conèixer diferents escriptors, de conèixer les novetats editorials. I en canvi, bueno, pues és normal que qui té petits, té xiquets i xiquetes, vindre a l'hora del conte és una festa. Mos podeu seguir per les xarxes socials, on acostumem a publicar algunes d'aquestes imatges, i se ho passem molt bé. I bueno, en definitiva, al llarg d'aquests 16 anys considerem que cadascú que ve mos utilitza d'una manera, i sempre i quan vinga i estiga content de l'atenció que rep o de l'activitat que duem a terme, nosaltres contents de continuar les programant i ampliant i modificant el que fem.
Suposa que després d'aquests dos anys de pandèmia, la gent ha vingut amb ganes de llegir llibres?
Sí, hi ha hagut un canvi, fa poc ni parlava també en unes companyes, un canvi radical a partir del mes de febrer. És a dir, jo considero que el novembre i desembre encara estàvem tots, tot i que potser la situació sanitària era molt similar a l'actual, però hi havia com aquell pànic, venien Nadals, vam haver d'ajornar totes les activitats que per Nadal, no, a les biblioteques el Nadal és una mica molt similar al Sant Jordi, recitals poètics, són dates on el recolliment dins de la biblioteca ve molt de gust, i en canvi vam haver d'ajornar gairebé tot. Estàvem oberts, realitzàvem activitats però molt poquetes i amb poca afluència de gent, una tònica constant d'estos dos últims anys, des de que ja vam poder fer activitats, i la veritat, pues, en temor i en desil·lusió de veure que no acabàvem d'arrencar, però tampoc no cap gran preocupació, perquè veiem que era una tònica general en la societat. És a dir, van passar uns Nadals i un gener costós, i no sé exactament què va passar ni quin polític va sortir a dir que ja això ja havia passat o com se va fer, però jo al febrer aquí vam notar un canvi d'una setmana a una altra explosiu, i després comentant-ho en companys i companyes d'altres biblioteques, és la tècnica general a gairebé tots els equipaments culturals. I des del febrer que, bueno, pues, overbooking no, però gairebé, molt, molt contents.
S'ha notat un augment.
Moltíssim, moltíssim, sí.
Abans parlàvem de l'aniversari de la biblioteca, que seran 16 anys, ho fareu aquestes candeles al pastís.
Sí.
Si avui tinguessis que bufar aquestes candeles, quin desig demanaries per a la biblioteca?
Vale, uf.
Te agradeixi una mica de... De sorpresa.
Sí, m'has agafat de sorpresa. Primera, perquè estava pensant que m'he equivocat en la data de l'aniversari, he dit un 10 de juliol i és un 10 de juny, i estava reflexionant
en
això.
També fa calor,
vale? Sí. Però bueno, és igual, no patisseu, que ho tornarem a repetir.
Ne parlarem.
I tot això. Vale. Què demanaria quan bufi a les espelmes d'este 16è
any? Quin desig demanaries per a la biblioteca?
Quin desig? Però si el dic no es complirà.
Pues te faig una altra pregunta. Què creus que li faria falta a la biblioteca? Dissem-lo desig per a quan bufis les espelmes.
Vale, què li fa falta? Que continuéssim tenint la mateixa resposta, la mateixa estima i el mateix i la mateixa capacitat d'emocionar que hem tingut durant estos 16 anys, que totes aquestes generacions, és a dir, ara nosaltres estem veient els xiquets que venien al Bebè Lletres fa 16 anys, que ara en tenen 16. I això, hi ha los del BB3 no se'n recorden, però és igual, perquè després continuaven venint al Contacontes i ara te'ls trobes en quan venen a fer els clubs de lectura de l'institut.
I els pots ensenyar la foto. Mira, que xicotet eres.
No, no cal ensenyar la foto, però hi ha unes mirades de complicitat molt xules, molt. Tot i que ells canvien molt, i nosaltres també, però hi ha una mirada de complicitat que és molt xula en tota aquesta evolució d'estos 16 anys. Per tant, lo desig me'l guardo, i no el sabrà ningú perquè només lo pensaré quan bufaré les espelmes el dia 10 de juny d'este 16è aniversari, però voluntat per part de la biblioteca, pues bueno, continuar com hem estat hasta ara, que continuï venint tota la gent, que siguéssim capaços nosaltres, Judit, Marc i jo com a personal, inventar-nos pues re, en lo re davant
reinventar-nos
cada any, que siguéssim capaços de continuar sorprenent en les activitats que programem a la nostra gent i poca cosa més. Estic, en este cas parlo a títol personal, però sé que puc parlar en plural, estem tan contents d'estos 16 anys a la biblioteca que seria injust demanar més. Només això, que la gent mos continuï venint i que nosaltres siguéssim capaços d'estar preparats per a continuar els cridant.
Avui hem conegut una mica més l'activitat que podeu trobar dia a dia, cada setmana, aquí a la Biblioteca de Roquetes, i ho hem comentat amb la seva directora, a la Begoña Ferrer, a la que agraïm que hagi vingut a explicar-nos una vegada més totes aquestes activitats que porteu a terme. Que tinguésseu bon Sant Jordi i que tots aquests desig es compleixin.
Gràcies, igualment. Bon
dia. Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, continuem parlant de força inestabilitat, d'aquests ruixats que es mantenen cap al terç sud del territori, també en punts del Pirineu, i aquests ruixats en conjunt han d'anar a més. S'espera que a mesura que avanci les properes hores del migdia i de cara a la tarda, s'espera que siguin extensos arreu de Catalunya, sobretot en punts del litoral i prelitoral, i de fet al terç sud, a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, s'espera que part d'aquests ruixats caiguin amb intensitat des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte, i també de que es puguin acumular més de 100 litres en tan sols aquestes properes hores, com també a punts de l'Alt Empordà cap a l'extrem nord de la comarca, aquí també hi haurà una acumulació força destacada. També s'ha registrat un avís al respecte d'aquesta acumulació de la precipitació. D'altra banda, també el vent serà protagonista, sobretot al sector central del litoral, i tot plegat també farà que hi hagi mala mar. D'altra banda, també cal destacar que aquesta situació inestable i de pluja es mantindrà aquesta propera nit i demà, sobretot, la primera meitat del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.